Estàs escoltant La Ciutat, amb Mònica Gunter.
I rebem ara a La Ciutat Ariana Serres, ja sabeu, directora estratègica de Serres i Abogados i la nostra experta en dret bancari. Ariana, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica. Molt bé. Com esteu? Gràcies.
A veure, escolta'm, jo segueixo donant-li voltes a una cosa que vas dir tu la setmana passada aquí en aquest programa. Vas fer una afirmació molt contundent que, si em permets, avui m'agradaria que seguíssim aprofundint-hi, perquè vas dir que a Espanya, en els contractes signats en el nostre país, és pitjor ser avalista que ser d'autor.
Correcte.
Una afirmació tremenda. Recordem per què.
Per què? Doncs mira, Mònica, perquè els avals estan col·locats en els contractes hipotecaris que novament revisem com un aval solidari. Aquest aval solidari vol dir que entra en el contracte en la mateixa posició que el d'autor. Però no només entra en la mateixa posició que el d'autor, sinó que hi ha una renúncia a uns drets que té un aval normal concedits per la condició d'aval, que estan renunciant a ells, i aquesta renúncia, aquests drets de l'aval, el col·loca en pitjor escenari encara per davant del deutor, fent que sigui el que respongui primer en cas d'impagament d'aquest deute. Per tant, clar, estan pitjor que els deutors principals en aquest sentit.
Clar, i a més, aquí hi ha la circumstància, suposo que coincideixes, de que en moltes ocasions el tema d'avalar algú es fa també com a mostra de confiança, inclús familiar, no?
Correcte.
Un pare que avala el seu fill per comprar-se un pis, etc. No? Per tant, crec que és convenient que recordem què és un aval, exactament, i a què ens està agafant, no?
Vale, saps què passa? Que crec que no s'ha explicat en el fons, no hem parlat mai, o no està ben interioritzat en els consumidors, en les persones que anem al banc i firmem contractes, no està interioritzat realment el que és la figura d'un aval, no? I al final l'aval, a nivell concepte general, doncs qualsevol persona es pensa que és que al final el que és, no? Que respon en cas que el deutor no pagui, no? El tema és quan respon, és a dir, de quina manera respondrà i quan respondrà. És a dir, aquí és on trobem les dues distincions, l'aval bàsic, que és el que tothom espera ser quan entra en un banc i va per la confiança, com bé dius, a avalar una operació de préstec, qualsevol persona es pensa que va a avalar una operació de préstec com a aval bàsic, que vol dir que en cas que el deutor principal no pogués pagar, el banc aniria a buscar els béns d'aquest deutor principal, i si aquest deutor principal, un cop ha perdut tots els seus béns, no pot fer front a un deute, llavors entraria a l'aval al final de tot a dir: pues té, aquí tens els diners i d'aquesta manera doncs no m'embargueu res en a mi com a aval, sí?
Això seria l'aval bàsic, però
correcte.
Què passa? Que hi ha molta gent que quan signa un aval el que està signant és un aval solidari.
El 99%, per no dir el 100% dels avals bancaris no són bàsics, són solidaris, i això genera que entris a la mateixa posició i no només això, sinó que vas per davant en cas d'execució. Per tant, aquest és el gran problema que tenim amb els avals d'aquest país, que han donat garantia a un préstec, i si aquest deutor principal no està pagant per circumstàncies X, doncs el banc va directament, amb la mateixa mensualitat d'impagament, a requerir a que es regularitzi per part de l'aval. És a dir, a demanar a l'aval que pagui aquest impagament mensual.
I hi ha alguna manera, Ariana, de protegir-nos com a avalistes per no enganxar-nos els dits en un futur? Sí?
I tant que sí.
Què és el que hauríem de fer?
D'entrada, insisteixo sempre, perquè és la clau, és anar ben assessorat. Per tant, sabent on estàs i amb qui i on te vas, pots decidir amb criteri, que és el que serem aquí els nostres clients a fer. Per tant, l'objectiu aquí davant de la negociació bancària sempre és intentar que la banca ens col·loqui un bàsic, no un solidari. Això és el principal. El cert és que la pràctica costa més. Per tant, hem d'anar no només amb persones expertes en la matèria, com nosaltres, sinó també coneixent quins són els riscos en cas de que el banc tiri endavant amb aquest solidari i, per tant, com està responent els jutjats de cara doncs, a la interpretació d'aquestes clàusules abusives, que al final és una clàusula abusiva. Per tant, nosaltres aquí fem una feina important de controlar que això no passi i que, en cas de que passi, ho puguem treure d'aquest contracte. És el que fem.
Per tant, això és anar ben previnguts. Us dono el telèfon de Serres i Abogados, que és 93 157 51 12. Però, Ariana, si algú ja, a dia d'avui, s'ha enganxat els dits avalant en el seu dia un familiar, a qui sigui, és igual, i es troba ara que ha de fer front a aquest impagament, és a dir, un cop ja ha signat, i quin consell donaries? Té alguna solució possible, aquesta persona?
D'entrada, que ens vingui a veure, i solucions n'hi ha. Per tant, amb una bona gestió i una bona estratègia i un bon plan, el banc serà estrany que presenti demanda contra aquest aval. El que fan són aquestes trucades insistents per intentar cobrar aquests impagaments, i llavors aquí és on nosaltres fem la feina, de frenar aquestes trucades i, de qualsevol cas, esperar que presentin demandes, si les presenten, i si no, en qualsevol cas, actuar nosaltres.
Doncs mira, torno a donar el telèfon, perquè és interessant, molt interessant aquest tema del que estem parlant aquests dies amb Ariana Serres.
A moltíssima gent, Mònica, sí.
Moltíssima gent, així que ja ho sabeu, la importància d'anar ben assessorats per experts com a Serres i Abogados. El telèfon és el 93 157 51 12, 157 51 12. També teniu tota la informació a la pàgina web aserresiabogados.com. Ariadna, un plaer com sempre, una
abraçada
forta.
Gràcies, Mònica, igualment una abraçada.
Un minutet i estem de tornada aquí a la ciutat per analitzar la nova normalitat a les eleccions de Madrid, de la mà de Lluís Pastor, el nostre expert en comunicació. Fins ara.
La ciutat amb Mònica Gunter.